trobo la llanterna màgica.
Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 319 des dels nostres inicis i novena d'aquesta, també novena temporada. Els Beach Boys són una banda de pop-rock formada a la ciutat de Hawthorne, Califòrnia, l'any 1961. Va ser el grup més representatiu de l'estil de vida californià dels anys 60, així com també de la música i la cultura surf de l'època. La banda estava formada als seus inicis pels germans Wilson: Brian, compositor, veu, baix i piano; Cal, guitarra i veu; i Dennis, bateria i veu. La formació es completava amb un cosí de la família, Mike Love, que cantava, i un company d'estudi de Brian, Al Jardine, que tocava la guitarra i cantava. Frank Marshall, reconegut productor, guionista i director, dirigeix un emotiu i detallat documental sobre una de les bandes més influents de la història de la música, The Beach Boys, el documental. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Tenim una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Ja hi som tots? Doncs vinga, comencem!
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Frank Marshall, que té el seu currículum haver dirigit pel·lícules com Viven, a més d'un altre documental sobre els Bee Gees, i la producció de grans blockbusters com Jurassic World Dominion i A la recerca de l'arca perduda, per mencionar-ne algun, s'uneix en aquesta ocasió a Tom Thini, director i guionista de Sly, la història de Sylvester Stallone. Junts creen un biopic cinematogràfic que és tant un tribut a The Beach Boys com un anàlisi introspectiu del seu impacte musical i personal. A través de material inèdit com fotos familiars, gravacions d'àudio i vídeo i entrevistes als membres del grup, tant actuals com alguns ja morts, el documental ens ofereix una mirada íntima a la vida de The Beach Boys. Es tracta d'un relat honest que no esquiva els moments més foscos, com la batalla contra les drogues del veritable geni del grup, Brian Wilson, o les tensions familiars i professionals entre els seus integrants. Un viatge nostàlgic i estimulant a través de la música, mentre coneixem l'apassionant vida d'aquests genis de la música californiana al compàs de la història dels 60 i 70 fins als nostres dies. Run, run, get around, I get around, yeah, get around, run.
It's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, 'cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around.
Get around, round, round, I get around. Get around, round, round, I get around.
En el moment del seu 16è aniversari, el 20 de juny de 1958, Brian Wilson compartia dormitori amb els seus germans, Dennis i Cal, de 13 i 11 anys respectivament, al domicili familiar de Hawthorne. Havia vist com el seu pare, Murray Wilson, tocava el piano i havia escoltat atentament les harmonies de grups vocals com els Four Freshmen. Com a regal d'aniversari, Brian va rebre un magnetòfon. Va aprendre a enregistrar per pistes utilitzant les seves veus i les de Cal i la seva mare. Brian tocava el piano, mentre que Cal i David Marks, un veí d'11 anys, tocaven les guitarres que cadascun havien rebut com a regal de Nadal. Inspirat per l'estructura senzilla i les veus de rhythm and blues que escoltava, sobretot el programa de ràdio de la KFOX de Johnny Otis, Brian va començar a canviar el seu estil de tocar el piano i va començar a escriure cançons. Brian va ensenyar harmonies a la germana del seu cosí, Mike Love, Maureen, i a un amic. I poc després, Brian, Love i dos amics van fer la seva primera actuació a l'escola de secundària on estudiaven. Brian estudiava amb Al Jardine, que també tocava la guitarra, i va suggerir que s'unís amb el seu cosí i germà Cal. Love va proposar que la banda s'anomenés The Pendletons. Dennis, que era l'únic surfista del grup, va suggerir fer cançons inspirades al sud de Califòrnia. El primer tema de la formació va ser Surfing Safari.
Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me.
You gotta help me run, help me get her out of my heart.
Murray Wilson, compositor ocasional i pare de Brian, va organitzar una trobada entre els Pendletons i el seu editor, Hyde Morgan. El 18 de setembre de 1961, la banda enregistrava una maqueta de Surfing amb els Morgans, propietaris del petit segell discogràfic X Records. El 3 d'octubre es va fer un enregistrament més professional als World Pacific Studio de Hollywood. Murray va portar les proves a Herb Newman, propietari de Candix Records i Era Records, i va signar un contracte amb la discogràfica el 8 de desembre. Candix va voler anomenar el grup com els Surfers, però Russ Regan, un jove promotor de la discogràfica, va assenyalar que ja existia una formació amb aquest nom, així que va suggerir anomenar-los els Beach Boys. Quan el senzill va ser llançat, unes setmanes més tard, la banda va descobrir que els havien rebatejat amb el nom de els Beach Boys. Murray va intentar que el nom tornés a canviar per l'original, els Pendletons, però ja era massa tard. Els registres ja havien estat premsats. Per als nois, l'emoció de tenir un senzill imprès va anul·lar qualsevol recel sobre el nou nom. Els Beach Boys van signar un contracte de 7 anys amb Capitol Records. El primer àlbum va ser llançat l'octubre de 1962. Era diferent a altres àlbums de rock, ja que consistia en cançons originals escrites per Brian amb Mike Love i Gary Asher. El mes de gener de 1963, la banda va enregistrar el primer senzill del seu nou àlbum, Surfing USA.
Competition club. La Llanterna Màgica, a Ràdio Sabadell 94.6.
L'àlbum, publicat amb el mateix nom, Surfing USA, va arribar al número 2 de les llistes Billboard i el seu èxit va impulsar el grup a nivell nacional i va ser vital per llançar la música surf. Al llarg de 1963 i durant els anys posteriors, Brian va produir una gran varietat de senzills per a artistes externs. Entre aquests es trobaven els Honeys. Els seus interessos creatius i de composició es van renovar a l'escoltar el tema Be My Baby de The Ronettes, que va ser produïda per Phil Spector. Amb Surfer Girl va ser la primera vegada que el grup utilitzava músics externs en una part substancial d'un LP. Molts d'ells eren músics amb els que Spector treballava habitualment. Només un mes després del llançament de The Surfer Girl es va publicar el quart àlbum de la banda, Little Discoop. Per finalitzar l'any, els Beach Boys van llançar un senzill de temàtica nadalenca, Little Saint Nick, que va assolir el número 3 de la llista de Nadal dels Billboard dels Estats Units. Però la bogeria de la música surf a poc a poc va anar sent substituïda per la invasió britànica. Després d'una exitosa gira de 2 mesos per Austràlia i Nova Zelanda, els Beach Boys van tornar a casa per enfrontar-se amb una forta competència, els Beatles. Totes dues formacions compartien el mateix segell discogràfic als Estats Units i el suport de Capitol, els Beach Boys, va començar a disminuir.
Northern girls with the way they kiss, they keep their boyfriends warm.
Finalitzada la gira, tots els membres de la formació es van posar d'acord per acomiadar Murray Wilson, pare de Brian, com a mànager, ja que el consideraven molt autoritari. El 2 d'abril de 1964 van enregistrar I Get Around, el primer senzill en assolir el número 1 dels Estats Units i que els va dur al cim de la popularitat al seu país. El mes de juliol es va publicar un nou àlbum, el 6è d'estudi, que va arribar al quart lloc. Una nova gira i l'aparició en el programa de televisió de Ed Sullivan Show els va dur a participar al Teenage Music International Show amb grans estrelles de la música com James Brown, Chuck Berry, Marvin Gaye o The Rolling Stones. Després, el grup va realitzar diverses gires promocionals per Europa. El 7 de desembre, Brian es va casar a la ciutat de Los Angeles amb Marilyn Roble, però el ritme de treball havien afectat seriosament la salut del músic, que va patir una primera crisi nerviosa durant un vol en plena gira pel sud-oest dels Estats Units i va haver de ser reemplaçat per Glen Campbell i finalitzada la gira per Bruce Johnston. El mes de gener de 1965, Brian Wilson va anunciar oficialment la seva retirada dels escenaris per centrar-se en el treball d'estudi, cosa que la banda no es va prendre de bon grat. Johnston va passar a formar part de la formació oficialment el 19 de maig de 1965. El mes de desembre de 1965, els Beatles van publicar Rubber Soul, un àlbum que va captivar a Wilson i el va motivar a crear el que havia de ser l'àlbum de rock més gran que mai s'hagués creat. A inicis de 1966 es va posar en contacte amb Tony Asher perquè l'ajudés a escriure els temes del seu nou àlbum. Durant els anys posteriors, Wilson havia desenvolupat un gran nivell de composició. Tots aquests coneixements els va posar al servei de Pet Sounds, l'onzè àlbum d'estudi que es va publicar el 16 de maig d'aquell mateix any. Brian Wilson va contractar els millors músics d'estudi per enregistrar les pistes instrumentals de l'àlbum, arribant a ser fins a 40 músics per crear el so perfecte. El treball no va obtenir l'èxit al que la formació estava acostumada, però sí que van aconseguir una obra artística que, segons el propi Paul McCartney, va ser el millor disc vocal mai enregistrat. La nit del 17 de febrer de 1966, Brian Wilson va començar a desenvolupar Good Vibrations al costat d'alguns músics de sessió. El mes de març es va enregistrar la versió definitiva, tot i que, per sorpresa dels integrants de la banda, Brian va decidir descartar-la, aduint que la cançó no encaixava a Pet Sounds. El tema va ser publicat en senzill el mes d'octubre de 1966, considerant-se un dels millors senzills publicats de tots els temps. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her head.
Picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room.
I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations, she's giving me
Good. good long as there are stars above you. You never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
La llanterna màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Després de la repercussió de Pet Sounds, Brian Wilson es va posar a treballar en el que havia de ser el seu següent àlbum, inspirat en Good Vibrations. El projecte s'havia d'anomenar Damn Angel i més tard es va canviar per Smile. Capitol Records volia tenir el control absolut de tot el que feia la formació i ells necessitaven més llibertat. Així que van decidir crear la seva pròpia discogràfica, Brother Records. La música de Wilson cada vegada era més experimental i en aquest punt de la seva carrera va començar a tenir greus trastorns mentals. Creia escoltar veus i pensava que Phil Spector l'espiava. Molts anys més tard, Brian va declarar que era addicte al LSD. El mes de maig de 1967, quan ja havia perdut la noció de la realitat i el seny, va decidir cancel·lar el projecte. S'havien arribat a imprimir 500.000 portades de l'àlbum amb els seus llibrets que es van haver de destruir. Un dels motius va ser que Wilson va escoltar la Strawberry Fields Forever dels Beatles per la ràdio i va exclamar: «Se'ns han avançat, ja és massa tard». Van acabar de construir l'estudi de Brian Wilson i la banda es va posar a treballar en el nou treball, Smiley Smile. Mentre els Beatles havien entrat en plena època de la psicodèlia, els Beach Boys es van mantenir amb les multitud d'adolescents que ben aviat van començar a veure el grup com a conservador.
the music, hold me tight now, baby. I hear the music, hold me tight. I hear the music, I hear the music,
baby.
Després vindria Wild Honey i Friends, dos àlbums que no van arribar a ser valorats en aquell moment per part del públic, però que amb el temps es van revalorar i van ser considerats autèntiques obres mestres. El 15è treball portava com a nom Bimbin. Aquest disc incluïa All I Want to Do i Time to Get Alone, amb una base de vals, a més de l'enregistrament de I Can Hear Music, un tema originari de les Ronettes. Tot i que aquest treball va ser rebut molt millor que els seus predecessors, Capitol Records va decidir rescindir el contracte amb la banda. Quan el grup va finalitzar la seva relació comercial amb Capitol, The Beach Boys havia venut 65 milions d'àlbums a tot el món, amb el que van tancar la dècada, sent la formació musical estatunidenca de major èxit a nivell mundial. Un any després, els Beach Boys signen amb Reprise Records. Dennis i Cal assumeixen el control de la formació, ja que la situació psicològica de Brian cada vegada anava pitjor, i publiquen Sunflower. El següent àlbum va ser Surf Up, que tindria molta millor acollida, assolint la posició número 29 a la llista musical dels Estats Units. I l'any 1973, Holland, que incluïa un EP titulat My Burning and Fairway, Fairy Tale, amb importants contribucions de Brian.
So hard to answer futures riddle when ahead is seeming so far behind. So hard to laugh a childlike giggle when the tears start to torture my mind. So hard to shed the life of before, to let my soul automatically soar. But I hit hard at the battle that's confronting me. Life's a revelation.
mind speaks of only today. So real the pain of growing in soul, of climbing up to reality's goal. But I hit hard at the battle that's confronting me. Yes, I knock down all the roadblocks stumbling me. Throw off all the shackles that are binding me down. Long promised road, trail starts at dawn, carries on to the season's ending. Long promised road flows to the source, gentle force, never ending, never ending. So hard to lift the jeweled scepter when the weight turns a smile to a frown. So hard to drink of passion nectar when the taste of life's holding me down. So hard to plant the seed of reform, to set my sights on defeating the storm. So I hit hard at the battle that's confronting me. Yes, I knock down all the roadblocks stumbling me. Throw off all the shackles that are binding me down.
A mitjans del 74, Capitol Records va decidir publicar un doble àlbum d'èxits anomenat En la Sama, amb temes d'arxiu, i per sorpresa de tots, la publicació va aconseguir mantenir-se durant 3 anys a les llistes musicals i obtenir un disc d'or. I uns mesos després, Capitol va llançar una altra col·lecció, Spirit of America, que va assolir el top 10. Aquest èxit comercial va motivar que la formació tornés a enregistrar nou material. De moment, han enregistrat 10 treballs més, sent el darrer l'any 2012, però la formació segueix en actiu. Ara arriba a la plataforma Disney Plus aquest documental que narra l'ascens de la banda des del seu modest origen familiar fins a convertir-se en una força revolucionària de la música pop. A mesura que avança la narració portada al cine per Frank Marshall i Tom Thimney, amb un guió escrit per Mac Monroe, el documental s'endinsa en el procés creatiu que hi ha darrere del seu icònic Pet Sounds. Destaca la influència de la visió musical de Brian Wilson i la competició amistosa de la banda amb els Beatles, que va estimular ambdós grups a nous nivells d'innovació musical. El documental també inclou entrevistes amb membres de la banda supervivents i altres figures de la indústria musical. La pel·lícula finalitza amb la reunió entre els membres de la banda supervivents. Ho deixem aquí. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa. Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de la llanterna màgica.
Ooh, Merry Christmas,
Christmas comes this time each year.
Ooh,
well, way up north where the air gets cold, there's a tale about Christmas that you've all been told. And a real famous cat all dressed up in red.
Saint Nick,
just a little bobsled, we call it Old Saint Nick. picnic, but she'll walk a toboggan with a four-speed stick. She's candy apple red with a ski for a wheel, and when Santa hits the gas, man, just watch her feel. It's the little Saint Nick.
No one.
And falling through the snow at a frightening speed, with a half a dozen deer with a Rudy to lead. He's gotta wear his goggles, cause the snow really flies, and he's cruising every path with a little surprise. It's the little Saint Nick.
Christmas comes this time each year.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas, a Ràdio Sabadell 94.6.